Veient, sentiràs.
Explicant avui, des que hem arrencat el programa d'aquest divendres, que les últimes hores s'estan succeint tot d'informacions que tenen a veure amb aquests... no sé si la paraula és brot, ara hi entrarem, però vaja, amb tots aquests casos que estan apareixent d'aquesta malaltia, d'aquesta verola del mico, i no em refereixo només al fet que n'estan apareixent casos en diversos països europeus, sinó que aquestes darreres hores, doncs, a més, ha sortit l'OMS recomanant que es faci aquest seguiment per intentar cribar, detectar tots els casos que puguin anar sortint. El govern espanyol, el Ministeri de Sanitat, ha informat que s'està preparant per la compra de dosis de la vacuna de la verola, bàsicament perquè el Centre Europeu de Prevenció de Malalties ha fet aquesta recomanació, que no a tothom en general, però sí com a mínim d'entrada als qui siguin contactes estrets dels casos que es vagin confirmant se'ls pugui administrar aquesta vacuna. Per això hem entès que avui valia la pena poder destinar una estona a parlar d'aquesta verola del mico per acabar-la d'entendre i situar també en la seva magnitud corresponent els avisos, alertes, consells i tot això que està sortint aquestes últimes hores. La Judit Villares, responsable de la Unitat de Salut Internacional de l'Hospital del Mar. Doctora, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens hem d'amoïnar gaire de veure el que està passant d'aquesta vintena, pràcticament trentena de casos sospitosos a casa nostra, que van sortint a diversos països, l'OMS demanant a tothom que en faci un control exhaustiu, el Ministeri dient que comprarà vacunes de la verola.
Bueno, hem d'estar, potser no alarmats, però sí en alerta. Això és el més important. I en alerta significa, doncs, activar els protocols indispensables per sobretot fer un diagnòstic ràpid i cortar les possibles cadenes de transmissió el més ràpid que puguem, i això sobretot és a nivell dels centres sanitaris i a nivell individual, doncs, està bé conèixer la malaltia, veure el tipus de lesions que dona, i sobretot per si un mateix pensa que pot ser una persona de risc, doncs es pugui apropar als llocs on s'ha d'apropar per fer l'estudi necessari.
Clar, estàvem parlant d'una malaltia que primer va començar a detectar casos al Regne Unit, n'hem tingut coneixement aquí a casa nostra, a Portugal se n'ha detectat, als Estats Units també n'hi ha algun, ara Itàlia i Suècia, si no m'equivoco, també han aixecat el dit DNA, que nosaltres també n'hem començat a detectar. Li sorprèn el que està passant tractant-se d'una malaltia com la verola del mico?
Jo crec que el primer és un missatge una mica tranquil·litzador, sempre dins de la prudència que tots hem après a tenir després del Covid, que es necessita un contacte molt estret i un contacte perllongat per infectar-se. Amb la qual cosa, els casos que estem veient són casos de persones que han complit aquestes característiques. El tipus de transmissió és mitjançant secrecions respiratòries, però gruixudes, o sigui, gotes gruixudes. No, encara no s'ha demostrat la transmissió aèria. Sí. I es necessita un contacte amb mucoses o tocar les lesions del pacient o un contacte molt proper amb la seva roba o les seves coses que fa servir el pacient durant aquesta infecció. Amb la qual cosa, jo crec que el primer, aquest missatge de calma, no? De no és una malaltia amb transmissió aèria. I ara bé, encara hem de ser prudents perquè no coneixem ben bé la malaltia, però bueno, jo crec que ara algo de lo que hem après del Covid és tenir aquesta cura de rentat de mans, sobretot quan toquem espais públics, i bueno, i encara el tema de la mascareta, en principi una mascareta quirúrgica protegiria suficientment d'aquesta malaltia, però no estem en aquesta fase en absolut. Com dic, els casos sempre han sigut casos que han tingut contacte íntim amb persones de risc.
Clar. Ara vostè feia referència a aquest contacte íntim, a aquest contacte sexual que s'havia posat damunt de la taula com a mínim els primers casos que estaven apareixent. Però clar, no és una malaltia que com a mínim fins ara s'hagués associat especialment a ser una malaltia de transmissió sexual, sinó més aviat per via aèria, no? Aèria em refereixo no per la respiració, diguem-ne, sinó per la proximitat, diguem-ne, familiar.
Sí. L'únic que, clar, les publicacions que n'hi ha sobre aquesta malaltia han sigut totes a l'Àfrica, sobretot a Àfrica Central i Àfrica Occidental, que són, hi han aparegut els brots. I clar, aquí no s'ha descrit aquest tipus de transmissió, però tampoc s'ha fet un estudi exhaustiu, per exemple, del semen o dels, en general, els fluxos genitals, amb la qual això encara no està confirmat, està per confirmat, es confirmarà fent servir els casos que estem tenint aquí a Europa, i no seria la primera vegada que un virus es transmet per exemple per el semen, no? Com hem vist casos amb VIH, com dengue, etc. Amb la qual això no és estrany, però no és una malaltia de transmissió sexual. Aquest no és el concepte, o sigui, es poden infectar persones, evidentment, que no hagin tingut, de fet, ni a una família que s'ha infectat, no ha tingut cap relació amb la via sexual, i es pensa que en aquest cas, que les persones, els brots han sigut en homes que tenen sexe en homes, es diu segurament aquest contacte mucosa, no té per què ser per via sexual, sinó per aquest contacte estret i íntim.
Clara, vostè feia referència que aquesta malaltia a l'Àfrica no s'ha estudiat o no s'havia estudiat amb aquesta via. Clar, és que és una malaltia que aquí, com a mínim pel que hem anat llegint, no la teníem tradicionalment, no?, aquesta verola del mico.
No, és un exemple més de com la zoonosis, per la pèrdua de diversitat animal, per com s'estan adaptant els vectors al calentament global, etc., ens estem apropant molt a un món animal en el que abans no tenia un contacte. I és una vegada més, doncs segurament aquesta malaltia alguna vegada havia saltat del mico, que el mico al final també és un huésped com nosaltres, perquè el reservori en realitat són uns ratolins, ha saltat perquè clar, cada vegada tenim més contacte amb aquests animals, es fan servir per menjar, etc., que abans no es tenia. Amb la qual jo crec que estem en un moment en el que segurament, pues, no vull alarmar, però sí que pues, començarem a veure més zoonosis, no? Per aquest apropament que estem fent a espècies que abans pues, estaven en hàbitats molt més separats de nosaltres.
Clar, i sobretot aquesta capacitat de moure's. I ara estem parlant, perquè quan un comença, no?, i dius, escolta'm, el Regne Unit, per exemple, no?, que és el primer lloc on em van dir, doncs potser alguna persona havia viatjat a l'Àfrica, havia estat... Però clar, ja estem parlant del Regne Unit, d'Espanya, de Suècia, de Portugal, d'Estats Units, de casos amb persones que ni han trepitjat l'Àfrica ni tenien intenció d'anar-hi.
Sí, exacte. A veure, una vegada que el virus s'ha importat, del primer viatge que ha anat allà i ha tornat a Londres, al Regne Unit, i aquí comença aquest contacte estret i íntim durant la fase del període d'incubació, és quan ja es dona la transmissió comunitària amb persones que no han tingut cap vincle epidemiològic. Però fins ara els estudis el que diuen és que aquesta transmissió habitualment és fins dues persones, màxim tres. No és una malaltia que doni un tipus de transmissió logarítmica, amb la qual en aquest sentit insisteixo molt en el fet de que es necessita un contacte estret i perllongat perquè es doni la malaltia.
No és una malaltia fàcil de contagiar en aquest sentit, allò que dius, és que he estat amb aquesta persona, no sé, no, amb la Covid, per exemple, ho hem après, no? Ets contacte estret, si has estat més de 10 minuts amb una persona a una distància inferior. En aquest sentit, diguem-ne, la Covid és una malaltia molt més contagiosa.
Exactament, molt més contagiosa, sí. Sí que s'han descrit casos de transmissió per contacte, si toquem el que diem fòmites, que són coses com roba, o si la persona que està malalta toca les seves lesions, després toca una estructura i després nosaltres la toquem, i ens toquem les mucoses, amb la qual sí que es recomana en aquesta fase que la gent tingui molta cura de rentat de mans, sobretot quan va a llocs públics molt massificats, no? Com per exemple, podria podria ser, no sé, gimnàs o fins i tot hospitals, que podrien ser...
Jo nosaltres no en tenim constància per la informació pública fins ara, com a mínim, però crec que no hi ha cap cas sospitós a Catalunya, o ja en teniu algun en els registres, diguem-ne, interns que teniu actualitzats més, evidentment, més aviat vosaltres que no pas la premsa? No hi ha cap cas, en principi, sospitós encara a Catalunya?
A veure, hem de tenir en compte que aquesta malaltia té dues fases. La primera fase és una fase que és molt inespecífica, perquè és una fase de febre, dolors musculars, mal de cap, es poden inflamar els ganglis, i despassada aquesta fase, que dura dos o tres dies, comença als tres o quatre o cinc dies, comença el ras, que és aquest ras que és veritat que en la fase final dona aquestes vesícules tan característiques amb pus a dins, que es diuen pústules, que a més surten totes a la vegada iguals, perquè per exemple la varicela, per diferenciar-la, surten en diferents estadios. Aquí, quan està en la fase de vesícules, és més fàcil de diferenciar, però tot en la fase prèvia, aquest ras, que primer solament és un vermelló, aquí el diagnòstic diferencial entraria en altres malalties, com la sífilis, etc. Sí. Amb la qual estem veient casos de persones que evidentment estan amoïnades, perquè ara mateix es considera cas qualsevol persona que té sexe amb homes i que pot tenir aquesta clínica compatible, que, com dic, és molt inespecífica, febre i aquest ras, que en les primeres fases es pot confondre amb altres malalties, i sí que està consultant persones que compleixen aquestes característiques i que estan amoïnades i a les que, evidentment, els estem fent proves. Podem dir que això són casos sospitosos? Bueno, els estem estudiant, però de moment confirmats no n'hi ha cap.
De moment confirmat no en tenen cap. Clar, l'altra és l'altra informació que hem conegut aquestes últimes hores és el Ministeri de Sanitat dient que s'està preparant per la compra d'aquesta vacuna de la verola, que abans explicava que des dels anys 80 aquesta vacuna no s'administra a casa nostra perquè la verola es donava per erradicada. Estem parlant de comprar vacunes, però no per vacunar-nos a tots una altra vegada, per entendre's, no?
En principi, els estudis, que aquests sí que estan fets, indiquen que la vacuna de la virola prèvia dona fins a un 85-90% d'eficàcia per a aquesta malaltia. I això és una molt bona notícia, perquè implica que les persones de més risc, que serien les persones que tenen més de 50 anys o les persones immunodeprimides a partir d'aquesta edat de 45, al estar vacunades, segurament aquestes persones ja estan directament protegides. Després tenim totes les persones que no estan immunitzades per sota d'aquesta edat, i és evidentment, és molt interessant que ja tinguem a disposició una vacuna, i segurament sí, ens haurem de vacunar. De moment s'estan prioritzant les persones que han estat en contacte amb persones malaltes, lògicament, però segurament sí, sobretot és interessant vacunar també el grup d'edat, que sí que pot fer més complicacions, que a part dels immunodeprimits són els nens o les persones més joves que podrien tenir complicacions per la malaltia, que també puc dir que en principi són infreqüents, són menys d'un 10%.
Clar, ara, quan ens està escoltant, hi haurà moltes persones que pensaran, jo ara no recordo si la vacuna de la verola me la van posar o no me la... La vacuna de la verola, diguem-ne, és aquella que deixava aquella senyal tan característica al braç, per entendre'ns, no?
Exacte, sí, és la que dona una senyal molt gran. Els anys 80, en funció de les comunitats, va canviar una mica quina és la van deixar de posar abans o més tard. Si uno disposa del carnet, igualment per edat, jo crec que és una cosa que ja es pot pensar, es pot saber si estàs vacunat o no, però en qualsevol cas estem treballant per tenir tècniques serològiques i després tenir tècniques serològiques perquè també es puguem fer anticossos per veure si tenim anticossos per la virola o no, que això lo podríem...
Ara li demano, perquè... La vacuna de la verola ha canviat gaire? O si ara s'ha de tornar a posar aquells que se la posin, tornaran a quedar amb aquesta marca al braç?
En principi, n'hi ha una més nova.
Sí.
Que sí. A veure, també el problema que tenim amb la vacuna de la virola, més que aquest, jo crec, és que és una vacuna que és en virus atenuats. Això significa que no es pot donar a persones immunosuprimides. Que és veritat que gent jove immunosuprimida n'hi ha menys, però molta gent jove pues, va amb immunosupressors per diferents malalties. Però això és com tot, si realment aquesta malaltia comença a tenir una distribució més a nivell mundial, pues, segurament es comença també a investigar i a treballar veloçment en vacunes noves que no donen aquests problemes.
Vaja, doncs jo em quedo amb aquesta idea, eh? Jo, molta gent que s'havia tornat a posar vacunes ara amb la vacuna de la Covid i que, bueno, ja està, ja s'ha acabat això de vacunar-nos i ara potser tornarà a tocar aquesta vacunació. Què hauria de passar o què creu que hauria de passar perquè hi hagués aquesta decisió de vacunar aquelles persones que no la... Perquè entenc que qui li van posar ja no caldria, no? Era un, en principi era una vacuna de per vida, per entendre'ns.
Sí, exacte. Clar, jo crec que ara es començaran a fer també estudis serològics poblacionals per a veure si realment s'han mantingut aquests anticossos, però els que estan fets a l'Àfrica, en principi sí, les persones, aunque hagin passat molts anys, estan protegides.
Estan protegides.
Sí, jo crec que el missatge, podem mirar-lo en positiu, no? Es tracta d'una malaltia de la que tenim més informació i també una malaltia, sobretot, de la que tenim vacuna, perquè podíem tenir un altre virus que acabés d'arribar, una altra zoonosi, de la que no disposessin de cap vacuna, amb la qual jo crec que és molt bona notícia saber això. I
aquí tenim...
La pregunta de si ens hem de vacunar tots, jo crec que depèn molt de la transmissió comunitària, de si realment comença a haver casos en persones que no tenen absolutament cap vincle epidemiològic amb casos de risc, jo crec que és aquí quan es començarà a plantejar la vacunació universal. Sí.
Només una darrera pregunta, ho dic perquè clar, la verola, diguem-ne, tothom tenia molt clar que calia vacunar-se perquè era una malaltia que podia tenir una severitat, diguem-ne, no? unes conseqüències greus, i va ser molt celebrat, a més, que gràcies a la vacunació es va aconseguir erradicar la malaltia, no? S'assemblen gaire la verola i la verola del mico?
La verola del mico és una malaltia molt més lleu que la verola d'abans i, com dic, dona complicacions. Això, les sèries donen diferents resultats, però entre un 2 o un 7%, màxim un 10% de complicacions, que són sobretot pneumonia, hepatitis o en casos més raros, meningitis. Però és un virus molt menys potencialment greu que la viruela humana. I a més n'hi ha dues soques, una és de l'Àfrica Occidental i una altra de l'Àfrica Central. I precisament la que hem importat és la de l'Àfrica Occidental, que és menys greu.
Bé, doncs mira, ens quedem com a mínim amb aquests dos missatges també en positiu i ens acabem de situar exactament en les notícies que estan sortint aquestes darreres hores. Un plaer per poder-la haver escoltat aquest matí, doctora. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. La Judit Villar, que és responsable de la Unitat de Salut Internacional de l'Hospital del Mar.